Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom. Tot desitjant-vos que estigueu molt bé, aquí estem nosaltres de nou puntuals a Ràdio Sabadell per parlar d'òpera. Ens sentim ja molt excitats perquè ja estem a punt de veure la darrera producció de la temporada, de la qual us vàrem parlar la setmana passada, i avui encara us en tornarem a parlar. I mentrestant, Ràdio Sabadell va fent promoció perquè volem que us animeu a venir. No us podeu deixar perdre una oportunitat com aquesta per gaudir de dues òperes meravelloses. Deixem-nos de preàmbuls i anem per feina. Rocío García, el control de so, i us parla Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Vinga, som-hi. Quina meravella de música que hem sentit avui per començar, oi? Era el cèlebre intermezzo sinfònic de Cavalleria Rusticana, una peça que separa dos moments d'aquesta òpera que, com sabeu, té un únic acte. Una música vella, melodiosa, sentimental, potser fins i tot massa donada a la cruesa de la trama, però s'agraeix aquesta música, que és com un oasi enmig de tanta tensió que acaba malament. Era l'Orquestra de París, dirigida per Semyon Bychkov.
Parlem d'òpera.
Però avui, com sabeu, toca parlar amb algun que altre protagonista de la nova producció, que estem a punt de veure la faràndula. I per això tenim el gran honor de donar la benvinguda. No, no sé qui presentar primer, per les jerarquies. El director, primer, em senyalen que primer el director, el Santi Serrate, benvingut.
Hola, molt bé, bona nit, moltes gràcies.
Gràcies a tu. I a l'Enrique Ferrer, que és el tenor, que a més farà els dos papers protagonistes. Bienvenido, Enrique. Gràcies per estar aquí de nuevo. Bueno, tant un com l'altre ja els coneixeu, han estat aquí amb nosaltres fa un any, més o menys, quan venir per la Carmen, tots dos. Van estar aquí en el nostre estudi, ens van explicar coses molt interessants. I doncs, aprofitant que estan aquí, hem volgut tornar a conversar una mica amb ells. A veure, deixeu-me fer una primera pregunta per començar. Enrique, tu creo, si no voy errado, uno de los dos papeles lo debutas y el otro ya lo has hecho.
Bueno, efectivamente, bien. Sí. Caballería sí que la tengo hecha en versión concierto. Uh-huh. Y Pagliacci va a ser un debut.
Sí.
Y la verdad es que contento de hacerlo aquí, arropado. Y la verdad es que bien.
Sí. Bien. Estupendo. Una pregunta yo pienso que obligada un poco. Compárame los dos personajes, o con que tiene uno que no tenga el otro, o si los dos tienen lo mismo, o qué.
Bueno, es muy interesante porque después hablaremos un poco de la construcción musical de los dos personajes. Todos están metidos dentro de esta estética verista y demás, ¿no? Uh-huh. Son personajes que nacen más o menos con ese concepto, pero efectivamente son dos vocalidades muy, muy distintas. Son vocalidades, Caballería quizás es un poquito más lírica, son escrituras también con mucha orquesta, después el maestro va a profundizar mucho más que sí. En ese tema, pero son vocalidades en las que tienes que rellenar bastante, ¿no? Pero indudablemente Pagliacci es una escritura un poco más central, un poco más... Es una, digamos, un canto un poco más, no quiero decir rústico, porque exige muchísimo legato italiano, uh-huh. pero sí hay diferencias vocales entre un personaje y el otro.
Es más dramático, quizás, ¿no?
Sí, es mucho más dramático, indudablemente. Además, uno es un joven, otro ya es una edad un poco madurito. Más avanzada. Uh-huh. Sí.
Correcto. Estupendo. Bueno, la misma pregunta para Santi, que nos diga un poco... les músiques de les dues òperes, quina diferència hi ha, com ho veus?
Va, bé, mira, no, és una m'agrada que em facis aquesta pregunta.
Com veus?
Com diuen?
Com l'encerto. I no està preparat, que ens senti, no està preparat.
Bé, primer que és un fet molt, molt curiós aquestes dues òperes, com sabeu, no? Perquè tot i sent quasi coetànies, no? Molt poca diferència de temps, per això, i pensem que al voltant doncs encara Verdi és viu, Puccini ja està fent la Bohème, en l'època que Pagliacci del Leoncavallo, etc, perquè ens situem també una mica en l'època. Uh-huh. Són dues òperes, a més, que com sabeu també es van presentar pel mateix concurs de la casa editorial Sonzogno, uh-huh. Però òperes d'un acte, però sabem que Pagliacci per això no va guanyar, perquè Pagliacci estava fet en dos actes.
La van desqualificar.
La van desqualificar la van perquè eren dos actes.
Dos actes
i per estava molt clar que havia de ser en un acte. Uh-huh. I això el que ens porta, a part d'aquesta petita anècdota històrica que volia introduir, és que musicalment són dos com dues cares de la moneda, són molt diferents. No? Uh-huh. Sí que trobem una cosa en comú, que és el lirisme italià, la llarga melodia... Podem veure també una mica influència wagneriana, perquè hi ha molta recurrència dels leitmotivs, tant en Caballería, ja es presenten quasi tots el preludi de Caballería, com també a Pagliacci, hi ha moltes recurrències temàtiques que es van repetint, el tema de l'amor, el tema de l'odi, el tema de la traïció, etc, que van repetint-se tot al llarg de l'òpera. Mm-hmm. Però fa que Caballería, per exemple, és molt més... com et diries, molt més, que busca més l'horitzontalitat, molt més el do melòdic, i l'orquestra va doblant, va recolzant sempre la melodia, que van sostenir l'harmonia els instruments de vent, sobretot, però hi ha molta melodia, en canvi Pagliacci és molt més rítmic. Mm. Hi ha molt més, el set en un espectacle doncs, de carrer, el teatre, dins del teatre, etc. Sobretot a partir del primer acte, és una música fins que no es posa dramàtic, és com ho diria, molt més mozartiana, jo la veig, molt més lleugera, més amb una molta, molt viva, fins que surten doncs, els temes amorosos ja, o els temes de la traïció, no? Jo diria que són molt diferents i l'orquestració també és molt diferent, no té res a veure, tant d'una com l'altra.
M'has deixat parat amb això de més mozartiana, no? Que és dit mai això.
En el sentit de la vivacitat, eh? Vull dir, de la lleugeresa, de que
sí,
no és...
Sí, tot el primer, els cors...
Els cors, aquests, clar, són...
Sí, el momento de la comèdia... Sí, i demás, sí.
Clar, pensem que llavors, per quan, sobretot, com deia l'Enric, la comèdia, el segon acte, hi ha cabotes, hi ha contradances, sí. Hi ha de la música de l'època, diguéssim,
sí,
no?
Sí, hi ha una adaptació de música
una mica més pretèrita, no? I en aquesta cosa de la vivacitat, vull dir que hi ha molta, molta vida rítmica, no? I aquest viva pallatxo, no sé què, i que va molt, sobretot, amb la paraula. L'orquestra, això està molt bé, perquè està molt ben articulat el llenguatge musical amb el llenguatge... diguéssim, de l'escriptura gramatical, no? I molta repetició orquestral té que veure amb el que diu el text o el cor i els cantants i viceversa, no? Cosa que això doncs demostra sempre quan un gran compositor posa l'accent l'accent gramàtic igual que l'accent musical, no? I això doncs ajuda molt també al fraseig.
Sí, sí. I a veure, jo, la meva opinió com a simple espectador, simple aficionat, sempre he trobat que Cavalleria té una música molt bonica per lo escabrós que acaba sent el tema, no?
Home, sí, tens raó, sobretot cap al final ja es va fent més punyent, no?
Sí.
Això és una cosa que anem veient una mica més, potser més plàcida, entre cometes, més ben sonant, en el sentit de que, sobretot, de recolzar molt bé els aspectes... com ho diria, psicològics del personatge, perquè Santuts, esclar, és una dona traïda, és una dona molt enamorada de Turiddu, però que el Turiddu, doncs, com que és el noi guapo del poble, escolta, se les rifa totes, no? I el diu molt bé Turiddu al final, jo que l'he promès portar-la a l'altar, doncs finalment l'he traït, no ho he fet, no? Pensem que tot això de la cavalleria rusticana ve d'un conte, que seria molt interessant també que el públic s'hi pot llegir, perquè hi ha traduccions al català i al castellà de la cavalleria rusticana, és un conte molt curtet que situa molt bé la situació, i clar, quan comença l'òpera hi ha moltes coses que no sabem, no? Per exemple, que Santuts està embarassada, Turiddu.
Ah, fixa't.
Això a l'òpera no es diu.
Se lo has dicho, es
malo, però esclar, ella, si pensem per mi quan la diu, ho diu ella... Li diu a la mama Lucia, la mama del Turiddu, doncs jo, o sigui, la Turiddu m'ha pres l'honor. O sigui, sí. M'ha pres l'honor, és que, és clar, m'ha pres la virginitat.
Sí.
I llavors per això està ella excomunicada, ho diu. Sono excomunicata, no?
Sí.
Amb una gran pena. No pot ella entrar a la missa del diumenge de Pasqua, ella no pot entrar
no
a l'església. Està excomunicada. Clar, i tot això, clar, no ho sabem. Si no veiem el pretext, diguéssim, si no llegim una miqueta el conte, no sabem realment per què hi ha aquesta situació, no?
Ja.